Són les 10.
El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
Edició d'estiu.
I ha arribat el moment, amb aquesta sintonia, ja ho haureu intuït, de donar la benvinguda a en Jordi Martí. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, bon dia, bona hora, content d'estar aquí.
Com va? Vinga, situem-nos al març del 1924, fem-ho?
Sí, avui farem una repassada del que haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia qualsevol d'ara fa 5 anys, del març de 1924.
Doncs, sens dubte, haguéssim parlat de la crisi que es vivia a l'Ajuntament de Badalona, perquè el director militar de Primo de Rivera va canviar el mes de març de 1924 els regidors del plenari badaloní. Era el quart govern que tenia la ciutat en només un any.
Va, situem-nos amb el temps. Estem parlant del que passava a Badalona al març de fa 100 anys. Espanya estava immersa en una dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, i des de Madrid, des del directori militar, es feia i es desfeia els ajuntaments. Quan un govern municipal no els agradava, senzillament el canviaven. A Badalona, el mes de març de 1224, va haver-hi un canvi de govern. Era el quart govern en un any. L'editorial de l'Eco de Badalona era molt dura amb el canvi de regidors. Escoltem.
Por diversas circunstancias, han desfilado por la casa consistorial cuatro ayuntamientos. O sea, la friolera de 92 ciudadanos dispuestos a sacrificarse por el bien común. Debemos lamentarnos de ese continuo ajetreo en el que parece se tienen en cuenta muchas cosas, menos una, el supremo interés de Badalona, la pobre cenicienta que no gana nada con este trajín.
El nou alcalde de Badalona va ser Pedro Sabater. L'alcalde i els regidors van ser designats pel governador civil i sota la presidència del delegat governatiu, un militar, el comandant González Mora. L'editorial de l'Eco era pessimista en relació al nou govern de Badalona.
El ayuntamiento que acaba de tomar posesión por mandato gubernativo tiene un camino bastante espinoso a seguir si es que quiere servir de veras a la ciudad, la cual, a pesar de no haber elegido ni haber podido escoger, tiene el derecho a exigir se la atienda leal y fielmente.
Però atenció, molta atenció. El més important va ser el discurs del nou alcalde quan va prendre possessió del càrrec. Escoltem-lo.
El señor Sabater pronunció frases de agradecimiento por su elección, manifestando que el ayuntamiento que se acababa de constituir laboraría en pro de la ciudad, haciendo obra puramente administrativa y dejando la política aparte, con el objetivo del bien de Badalona.
Ho hem escoltat bé. El nou Ajuntament de Badalona només faria obra puramente administrativa y dejando la política aparte. La dictadura de Primo de Rivera en ple apogeu.
I ja que estem parlant de política, no deixem aquest tema perquè la dictadura de Primo de Rivera va decidir clausurar el centre regionalista de Badalona per, senzillament, donar un objecte guarnit amb una bandera catalana.
La repressió de tot allò que era catalanista desfermava, com veiem, les ires del directori militar de Primo de Rivera. En tenim un exemple amb el que va passar en aquest centre regionalista de Badalona. L'Eco explicava la situació perquè la dictadura decidís clausurar-lo.
El martes a l'anochecer, mientras se celebraba un baile en el centro regionalista, fue clausurado por orden gubernativa la referida entidad, con motivo de ser repartido a los socios el típico vals de quintus, que eran unos bibelots adornados con cinta catalana. De la clausura se encargó la policía y la Guardia Civil.
A veure, una cosa tan innocent com repartir les butlletes per sortejar els vals de quintus i que aquestes butlletes portessin enganxada una bandera catalana, doncs això va ser motiu suficient per clausurar el centre regionalista de Badalona. Aquest era el clima polític que es vivia a la ciutat el mes de març de fa 100 anys.
Sí. Recordo, Jordi, que ja el mes de gener vas parlar de la greu crisi també de feina que vivia Badalona. Tres mesos després sembla ser que la situació havia encara empitjorat, si és que podia, i a Badalona, el març del 1924, hi havia més de 1.000 obrers sense treball.
I aquests 1.000 obrers, Núria, eren només de les fàbriques més importants, les més grans de Badalona. No hi havia demanda de productes i, per tant, les màquines es passaven moltes hores aturades. Com a conseqüència de tot plegat, els obrers hi havia dies que no anaven a la feina i que, per tant, no portaven tot el jornal a casa. A la portada de l'Eco se'n parlava amb aquests temes.
La crisi actual. Un millar de obreros sienten en esa ciudad las consecuencias de la crisis. Actualmente son 628 los obreros badaloneses que trabajan jornada reducida, o sea, 3 o 4 días semanales, y 315 más los que se encuentran en paro forzoso por falta de trabajo, haciendo un total de 943 obreros los que notan las consecuencias de la crisis actual.
El directori militar va obligar totes les empreses a informar mensualment quants treballadors estaven sense feina o amb jornada reduïda. El més preocupant de tot, però, és que no es veia una sortida imminent de la crisi.
La crisi presente, de la qual per ara no se ve el término, hace ser anotada per tots. Ojalá se pueda pronto volver a la normalización absoluta de trabajo por el bien general.
Una por una es una.
Ara fa 100 anys era normal el treball infantil, nens i nenes treballant a les fàbriques, una realitat de 1924 que avui ens sembla doncs esgarrifosa, però això era considerat una bona notícia, que una fàbrica dediqués temps a donar classe a aquests infants.
El 1924 el treball infantil a les fàbriques estava molt estès, especialment a empreses tèxtils o cordeleries, que a Badalona n'hi havia. El març del 24, la cordeleria Francisco Marc va crear una escola dins mateix de la fàbrica. Així ho explicava el Eco.
Como consecuencia de los trabajos y escrupulosidad demostrada por el auxiliar de la Inspección de Trabajo de esta ciudad, en lo que se refiere al trabajo de menores, en la cordelería de don Francisco Mar se acaba de establecer una escuela donde se da una hora diaria de clase a los muchachos que trabajan en aquel establecimiento industrial.
Aquesta cordeleria seguia els passos d'una altra gran empresa de Badalona, Cordeleries Domènech, que ja feia uns mesos havia creat una escola dins de la seva fàbrica. Ara bé, d'acabar amb el treball infantil, a Badalona, ni enlloc, ningú en deia res. En fi.
I recuperem un altre tema que ja vam anunciar el mes passat. Es tracta del projecte de construcció d'un segon tren que uniria Barcelona i Badalona i que tenia previst travessar cel obert als barris ja ordenats de la ciutat.
I la novetat aquest març del 24 va ser que el ple de l'Ajuntament s'hi va mostrar totalment en contra. El curiós del cas és que el projecte el presentava un ciutadà particular. Des del setmanari Eleco, el projecte es va considerar inadmissible per la destrossa que faria de la xarxa urbana. L'Ajuntament també s'hi va oposar frontalment. Així ho explicava Eleco.
El Ayuntamiento de esta ciudad acordó por unanimidad oponerse a tal proyecto del nuevo ferrocarril. Acuerdo que también ha adoptado el Ayuntamiento de San Adrià del Besòs.
Expliquem que a Badalona ja hi havia un tren que anava de Barcelona a Mataró, el tren que passava per la costa i que és el que avui funciona. Aquest segon tren, que mai es va construir, uniria la plaça de Catalunya i el barri del Clot de Barcelona de manera subterrània. Però a partir del Clot, i venint cap a Sant Adrià i Badalona, ja ho faria a cel obert, travessant el que avui seria l'avinguda Alfons XIII i trinxant la trama urbana del barri del Progrés. Eleco va fer una campanya en contra d'aquest tren, una campanya duríssima.
Nosotros no dudamos que el gobernador civil resolverá conforme demandan los intereses generales de las poblaciones afectadas, las cuales ven en este asunto una maniobra para adquirir ciertos derechos que puedan hacerse valer el día de mañana con otra empresa.
Curiós, perquè la història doncs ens ensenyaria, anys més tard, que davant d'aquesta negativa que hi va haver per un segon tren a la ciutat de Badalona, que la travessava doncs, partint també la ciutat en dos, no hi hauria aquesta mateixa oposició frontal pel que fa a l'autopista C31, actualment doncs, encara en vigència. I seguim parlant del tren de Badalona, però del que ja funcionava i que fa 100 anys ja passava pel mateix lloc que avui.
I en parlem perquè cada cop eren més els badalonins que el feien servir per anar a Barcelona. L'estació s'havia quedat petita i el servei també, perquè no s'hi podien posar més trens, o trens més llargs, vaja, perquè el pont del riu Besòs no hauria aguantat el pes dels combois. Per això, l'Eco de Badalona, del març del 94, parlava de millores a l'estació i del reforç del pont sobre el riu.
Están muy adelantadas las reformas que se realizan en la estación del tren, con objeto de intensificar el servicio entre esta ciudad y la vecina capital. Actualmente se trabaja en cubrir los nuevos andenes destinados exclusivamente a los viajeros de Badalona a Barcelona, así como se realizan los trabajos previos para ensanchar el puente sobre el Besós.
I seguim amb el que era notícia ara fa 100 anys a Badalona, i ho era la construcció del cementiri nou de Sant Pere, una construcció que no parava de topar també amb problemes. En aquest cas, era la presència d'una mina d'aigua que passava pel mig dels terrenys d'aquest futur cementiri.
Situem-nos 100 anys enrere. A Badalona hi havia el cementiri vell, el cementiri de Sant Crist, el que avui tenim situat al costat del parc de Can Soleil i que en aquella època ja s'estava quedant petit. I per això fa un segle s'estava començant a plantejar i construir un nou cementiri en terreny rural. Es tracta del cementiri nou, o cementiri de Sant Pere, que hi ha avui sobre el barri de Pomar. La seva construcció va topar amb el recorregut d'una mina d'aigua situada a 20 metres de fondària i que servia per regar horts i camps de la zona. L'Eco explicava així la notícia.
Enojoso asunto el de la mina, que pasa a una profundidad de 20 metros por el subsuelo de los terrenos adquiridos para el cementerio. Los técnicos han intervenido en el asunto y entre ellos ha habido también disconformidad, pues mientras unos sostenían no haber peligro alguno poniendo las cañerías conductoras de agua en determinadas condiciones, mantenían otros su criterio de que siendo aquel terreno una zona de captación de aguas, el peligro era siempre inminente, salvo en el caso de hacer unas obras costosísimas.
El tema d'aquesta mina d'aigua no era gens menor. Aquella zona de Badalona, la muntanya on avui hi ha el barri de Pomar, era una zona agrícola molt fèrtil i necessitava l'aigua de la mina, sempre l'aigua. D'altra banda, hi havia el perill que el pes de les construccions del nou cementiri enfonsés el terreny.
I amb tot, quina va ser la solució?
Ah, la solució va ser, com faríem avui, el 2024, no ens enganyem, crear una comissió de seguiment consistorial.
Aquestes que serveixen de tant.
Exacte. Una comissió per estudiar el tema i buscar una solució. A la comissió hi hauria l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys afectats. Esperem que els propers mesos que ens porten de notícies per saber si aquesta comissió va servir d'alguna cosa o no.
Vinga, i obrim ara un capítol destinat al que en podríem dir fets i gent, és a dir, coses que passaven a la nostra ciutat al març del 24, del 1924. Així que comencem parlant d'una nevada al municipi.
Sí, perquè a finals de febrer es va produir a Badalona una nevada de considerables dimensions. No deixa de ser curiosa la manera com l'Eco va presentar el tema en la seva edició del dia 1 de març.
El miércoles 22 de febrero amaneció nevando. El espectáculo era hermoso. Más aún por no ser aquí corriente. La nieve fue cayendo alcanzando un palmo de altura. A consecuencia de la nevada, se produjo más tarde un barro asqueroso, convirtiendo nuestras calles en barrizales.
I una explicació més gràfica, impossible, ho hem vist. També reanudaven les obres de la nova església de Sant Josep.
I la novetat és que després d'un temps aturades aquestes obres, el capellà de Sant Josep, mossèn Rifé, sí, el mateix que avui dona nom a la plaça que hi ha davant de l'església, la plaça del doctor Rifé, doncs aquest mossèn va dir que els treballs es reanudarien. Potser la raó de tornar a començar les obres de l'església va ser la següent.
El dignísimo prelado de esta diócesi, doctor Guillamet, ha donado 10.000 pesetas para las obras del nuevo templo parroquial de San José.
I 10.000 pessetes l'any 1924 eren moltes i moltes pessetes. No m'estranya que també reanudessin les obres de l'església de Sant Josep. I també acabem aquest apartat de fets i gent parlant d'un rellotge.
El que es va situar a la façana de l'Ajuntament. Quan avui passem per la plaça de la Vila, tots tenim tendència a aixecar el cap i mirar quina hora és el rellotge de l'Ajuntament. Doncs heu de saber que fins al març de 1924 no hi va haver cap rellotge a la façana de l'Ajuntament. El Eco ho explicava així.
En la fachada de la casa consistorial ha sido colocado un reloj, mejora esta que ha sido recibida con agrado por el público.
I parlem ara d'un badaloní il·lustre. Es tracta de l'actor Enric Borràs, que el mes de març va agafar un vaixell i va partir cap a Buenos Aires.
Sí, efectivament, el dijous 6 de març, el vaixell de vapor Tomaso di Savoia va sortir del port de Barcelona en direcció a Buenos Aires. Entre el passatge hi havia un viatger il·lustre, l'actor badaloní Enric Borràs. Enric Borràs marxava a passar 9 mesos a l'Argentina i al Brasil, representant diverses obres de teatre. Així va relatar la seva partida El Eco.
Después de realizar una brillante campaña en Barcelona, anteayer por la tarde, embarcó para Buenos Aires el vapor Tomaso de Savoia, nuestro paisano, el ilustre actor español don Enrique Borràs, quien actuará en uno de los principales teatros de aquella ciudad y luego de otros de diversas ciudades argentinas. A mediados de noviembre regresará a España después de haber dado una serie de representaciones en el Brasil.
Enric Borràs va néixer a Badalona el 9 de setembre de 1863. Va fer carrera teatral a Barcelona i a Madrid, interpretant els grans clàssics catalans, espanyols i de la literatura universal. Enric Borràs, badaloní universal i il·lustre, va morir el 4 de novembre de 1957.
I d'Enric Borràs, un altre nom en lletres majúscules de la música catalana que no ha tingut mai el reconeixement que es mereix. Parlem de la guitarrista Rosa Lloret.
Quants dels nostres oients han escoltat ara, fa un instant, de veu de la Núria, per primera vegada el nom de Rosa Lloret? De ben segur que molts. Doncs hem de saber que Rosa Lloret, nascuda a Barcelona el 1909, ha estat una de les grans concertistes de guitarra de Catalunya. Tot i això, se li perd la pista l'any 1934, i ni tan sols se sap quan va morir. Rosa Lloret va venir a Badalona el març de 1924 i va oferir un concert privat i íntim. Així ho va explicar El Eco.
En la morada de nuestro distinguido convecino, don Francisco Galera, dio un recital de guitarra la jovencita Rosita Lloret. De la niña Lloret no sabemos qué ponderar más, si su técnica, mecanismo y escuela, o su seriedad de estilo, su fidelidad de interpretación y su temple que la coloca con justicia en lugar distinguido. Rosita Lloret se revela una artista excelente.
Rosita Lloret, de la que també en parlarem el proper mes d'abril. I amb el record d'aquesta concertista de guitarra, Rosa Lloret, de la que Badalona en va poder gaudir, si més no en aquest concert, doncs acabem, Núria, el repàs de les notícies més destacades que es van produir a Badalona el mes de març de 1924.
Ha estat un plaer, com sempre, Jordi, fins al abril de 1924.
Gràcies.
Ens retrobem.
Escoltant els millors moments del Badalona Matí.
Del Badalona Matí.
Edició d'estiu.
Anem a parlar de mites.
Sí.
I saber o descobrir si són o no són certs, no? Perquè avui parlarem en concret de la mort, un tema que sempre ha estat tabú. Exacte. I que per això també s'han doncs, anat elaborant molts mites a nivell de cultura popular al llarg dels anys, així que sortirem de dubtes una vegada més. Ho farem amb en Raül, o com a mínim ho intentarem. Vinga,
doncs
comencem.
Sí. Doncs comencem perquè doncs, avui hem parlat amb en Josep Castellà, que és el metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, doncs per sortir sortir de dubtes. Però això, el que diem, el tema de la mort, doncs és un tema tabú, però no us espanteu, eh? Que avui parlem de temes molt interessants i que segur que alguna vegada doncs, heu tingut curiositat per saber, perquè jo crec que una altra cosa no, però l'ésser humà és curiós per naturalesa i, doncs, per exemple, qui no s'ha preguntat mai si es pot tornar a reviure? O quant de temps tarda un cadàver en convertir-se en esquelet? O, per exemple, també aquest que està molt estès, si després de morir les ungles i el cabell creixen. Tu, en aquest sentit, Núria, què diries abans d'escoltar en Josep Castellà?
Doncs mira, jo no fa gaire, aquests dies, comentàvem a casa això, si realment creixen o no, però no ho vam, no vam anar a Sant Google a buscar-ho, eh?
Llavors,
ni
doncs,
tampoc a un professional com has fet tu, a veure si seguien creixent les ungles i els cabells després de mort.
Ah, doncs aquest mite està molt extès per la població.
A mi em
doncs
fa grima, no sé si és veritat o no, però em fa grima.
Doncs sortim de dubtes.
És fals, aquest, no, no creixen. El que passa és que quan el cadàver inicia la putrefacció, les parts toves, és a dir, aquella part, diguem-ne, de carn i de pell que aguanta l'ungla, desapareix. Si en aquell moment mirem aquella ungla, ens pot semblar que ha crescut, però no és així. El que ha passat és que han desaparegut les parts toves que l'aguanten.
Per tant, doncs, és fals. També es diu molt que hi ha òrgans, per exemple, que segueixen funcionant quan morim. Això, doncs, ho hem sentit molt. I és cert o no és cert?
Bé, en realitat no és així. Diria que és fals, també. El que sí és veritat és que diferents teixits del nostre organisme perden la seva capacitat funcional més tard. Diguem-ne que aguanten més la capacitat per fer la seva funció. Quan un individu és diagnosticat d'aquesta mort, és mort. I com un tot, mai tornarà a ser. El que passa que alguns teixits resisteixen més a la pèrdua de funció. Per exemple, si tu agafes un múscul al cap d'un parell o tres d'hores i li fas una descàrrega elèctrica, aquell múscul reacciona, encara es contrau. O si agafes un tendó al cap d'unes hores, el podràs trasplantar, manté la seva funció. Per tant, no tot l'organisme perd la funció i, entre cometes, mora en el mateix moment. Però sí que mora com un tot. No tornarà a reviure aquell organisme.
Per tant, com un tot, és fals aquest mite, però sí que resisteixen alguns òrgans i això també doncs, ens ajudaria a explicar la importància i la possibilitat també dels trasplantaments d'òrgans, post-mortem.
Ah, exacte. En aquest sentit, jo també em preguntava si es poden trasplantar tots els òrgans. Per exemple, un dels òrgans més importants que tenim, que és el cervell. El cervell pot funcionar encara que, per exemple, el cor estigui mort?
No. Si el cor està aturat, al cap de molt pocs minuts, no més de 10, el cervell perd la seva funció i aquell organisme estarà mort i irrecuperable. El cervell és un òrgan que requereix molta glucosa, molt d'oxigen, i per tant que li arribi molta sang. El que us estic dient és lògic. Si el cor s'atura, al cap de pocs minuts, el cervell també perdrà la seva funció perquè li mancarà, entre cometes, la seva alimentació.
Per tant, ara jo pensava, quan es declara una mort, quan és? Quan s'atura, quan diguéssim, hi ha una aturada cardiorrespiratòria o quan a posteriori hi ha una aturada cerebral, no?
Doncs jo em preguntava el mateix perquè no tinc ni idea. Quan em va dir això, dic, ah, que clar, hi ha òrgans que potser moren abans que uns altres, en quin moment es declara una, certifica una mort? Doncs ho vam preguntar.
Mira, la majoria de les vegades molt fàcil, algunes vegades francament difícil. Vosaltres veieu que la mort els metges la diagnostiquem en els domicilis. I com ho fem? Doncs mirem si el cor està aturat o si l'individu ja no respira. Si no respira és mort, si el cor està aturat és mort. I de fet, moltes persones, no cal ser metge, diagnostiquen la mort i quan avisen ja diuen el meu familiar sembla que és mort perquè ja ho veuen, que hi ha aquests canvis, la sang se'n va cap endarrere, la cara es torna d'un color blanc perquè el cor ja no batega i veuen que hi ha canvis que els permet a ells mateixos pràcticament diagnosticar la mort. Però passa que alguna vegada, de manera excepcional, algunes persones poden entrar en una situació del que s'anomena mort aparent, de tal manera que l'organisme té unes necessitats metabòliques molt baixes. I què significa això? Doncs que n'hi ha prou amb molt poques bategades del cor per minut, molt poques, i molt superficials. I en té prou en fer unes respiracions també molt superficials i molt poques per minut. De tal manera que si l'exploració és superficial, pot semblar que aquell organisme ja no es belluga, que aquell individu és mort, quan en realitat no ho està, només està aparentment mort. Per tant, en algunes circumstàncies, aquesta, això passa a vegades amb electrocutats, amb nanos petits, amb ofegats, en fi, en diferents circumstàncies, aquest diagnòstic s'ha de conèixer i s'ha de fer molt bé perquè l'individu que està en situació de mort aparent, evidentment, no està mort.
És que jo recordo alguns titulars, de descobreixen una persona morta quan ja pràcticament era el tanatori, A mi, si m'han de cremar, que sigui després d'haver-se assegurat molt i molt i molt bé, perquè capaç soc de tornar a obrir els ulls.
Clar, clar, és que en aquest sentit, per exemple, podem veure casos que han aparegut als diaris, no? Per exemple, de, no?, gent que sembla que està aparentment morta, però que després desperten de sobte al tanatori.
Quin susto,
clar,
per això.
Imagina't. Per exemple, un dels més famosos va ser el de Peng Shihua, a la Xina, que era una dona centenària que la vam declarar morta i va ressuscitar als pocs dies i tal. Però després va morir.
Mm-hmm. Perquè, per tant, es pot tornar a reviure.
Clar, perquè pot ser... Perquè et poden... És això que ha explicat el doctor, que pot haver que estiguis en aquest procés de mort aparent, però és que el teu cos està anant a mínims i et poden certificar la mort, tot i que encara no, però sí que és veritat que normalment, si ja estàs així...
Serà difícil reviscular.
Exacte. Però, no sé, veient pel·lícules i tal, doncs el tema de si es pot tornar a reviure, doncs és un tema, jo crec que era xulo per preguntar.
Home, i més després de Setmana Santa, que és temps de resurrecció, a veure què deia el doctor Castellà.
Si el diagnòstic de mort és el correcte, si l'individu està mort, aquell individu no tornarà a reviure, com un tot és mort. Aquí l'únic que pot passar és que l'individu estigui en situació de mort aparent. Quan un individu entra en situació de mort aparent, al cap de poca estona acabarà amb una mort definitiva, si no es fa res. Però molt excepcionalment, aquell cor podria tornar a bategar i tornar-se'n a sortir.
Com estàvem comentant del cas d'aquesta dona centenària a la Xina. A més, doncs un tema, quan parlem de mort, és el tema de la rigidesa, no? Jo crec que amb la, no sé, la consciència que tenim a nivell social per la cultura, per les pel·lícules, el que sigui, no és que sempre que morim ens quedem
superrígids.
Exacte. Això és almenys el que veiem a les pel·lícules. Què podem dir d'això?
Quan morim, en realitat, inicialment estem molt flàcid, molt tou. Però sí que és cert que al cap d'unes hores, 2-3 hores i de forma progressiva, es va produint el fenomen que es coneix com el nom de rigidesa cadavèrica. Rigor mortis. És a dir, el mort es va posant dur, cada vegada més dur. I realment aquesta duresa muscular acaba sent importantíssima. De tal manera que si, per exemple, va flexionant progressivament els dits de les mans, i quan tu, a les 24 hores després de morir, li vols estirar els dits de les mans, no pots. No pots, perquè aquesta duresa és realment brutal. Si mor amb la boca oberta i no li tanques, al cap d'unes hores, com a conseqüència d'aquesta duresa, la boca quedarà oberta. Tu intentaràs tancar-li la boca i no podràs. És a dir, que sí que és cert, no en el moment de la mort, però sí al cap d'unes hores s'inicia un procés de duresa muscular, de rigor mortis, molt important, sí, és cert, això. Després, al cap d'unes 36 hores, torna el cadàver a perdre aquesta duresa muscular.
Doncs, en resum, primer, quan morim, el cos està tou, després el rigor mortis, rígid, i quan torna a posar-se tou al cadàver és perquè comença la putrefacció cadavèrica.
I temes substàncies que queden al cos, no? Com ha de ser doncs, l'expulsió de totes aquestes substàncies a l'hora de morir? No sé si vas demanar. Cada vegada ens estem ficant una mica més macabre.
Sí, sí, no, però és que totes aquestes coses les tenim, no? I sempre tenim el dubte sobre això i per això doncs, està aquesta secció de Ja està bé de mites. Doncs sí, parlem de què fem amb les substàncies que estan dins el cos. Les expulsem o no al morir?
Sí, de fet passa moltes vegades. En certa manera està en funció de la posició en la que l'individu mor. No és el mateix estar mort al llit que, per exemple, una persona que suïcida i queda penjat, no?, amb verticalitat. En aquests casos és més fàcil que l'individu defequi, que l'individu urini, que fins i tot que l'individu eiaculi. I també, en certa mesura, està vinculat a la rigidesa cadavèrica. Si hi ha una contracció de la bufeta de l'orina, l'individu orina. Contracció de vesícules seminals, l'individu eiacula. Fins i tot dona embarassada, contracció de la matriu, pot parir després de morir, perquè en definitiva no és més una contracció muscular, en aquest cas un múscul molt potent com és la matriu, que treu tot el que té a dintre. Sí, sí, aquestes coses passen.
Doncs mira, parlant d'això, jo he escoltat moltes vegades que poden arribar a tenir ereccions als cadàvers masculins. Jo no sé si és per això del rigor mortis, no? Per exemple, no? Si ens posem rígids, doncs potser el tema de les ereccions ve per aquí. Bé, veiem, doncs, jo li vaig preguntar doncs, si això, si un cadàver masculí doncs, pot tenir ereccions o no al doctor Castellà, i això ens va dir.
Aquest mite és fals. Sí que passa que, com a conseqüència de la putrefacció cadavèrica al cap d'uns dies, es produeixen molts casos. Llavors el que s'infla moltíssim, però molt, és la bossa escrotal, la bossa que conté els testicles. No augmenten de tamany els testicles. Augmenta de tamany la bossa que els conté, i a vegades també una mica el penis. A vegades també per la posició amb la que el cadàver queda pot haver-hi una mica de congestió i que hi hagi una certa turgència, no? Però res a veure amb ereccions. No, el cadàver no té ereccions.
Bé, devia flipar el doctor Castellà quan li feies aquestes preguntes, o no?
No, jo, pel to que diu les respostes...
No ho sembla. Estava...
No, perquè jo crec que també són coses que li preguntaran sovint, no? Uh-huh. O que la gent doncs, es pregunta. Perquè al final, doncs, si jo faig aquestes preguntes és perquè hi ha més gent que pensa com
I
jo.
I tant
també.
Que sí. Per exemple, això de... també molt típic a les pel·lícules, de que algú es mor i li baixen els ulls.
Clar. De que sempre morim amb els ulls oberts, no? Doncs això també ho van preguntar.
No, aquest també és fals. Cadascú mora com li toca. Pots estar al llit dormint, i amb la qual doncs, i morir, moriràs amb els ulls tancats, o pots morir amb els ulls oberts. Per tant, és fals. Sí que és veritat que el que se sol fer és tancar-li els ulls, baixar-li, per tant, les parpelles en el cadàver quan el subjecte mor amb els ulls oberts. Sembla que ens fa una mica de cosa, no? Si no tanquem els ulls, perquè és com si aquell individu que ja és cadàver encara ens estés mirant, no? Dona una certa angoixa. I d'altra banda, també perquè si no els hi tanques a les primeres hores, després, com a conseqüència de la rigidesa cadavèrica, doncs no els hi podràs tancar.
També és el que diu, també es fa per això del rigor mortis, mm-hmm. Clar, si, és el que comentava abans dels dits, no? O de si mor amb la boca oberta. Si una persona mor amb la boca oberta i no li tanquem a les primeres hores...
Li quedarà oberta.
Clar, després amb el rigor mortis no podràs tancar-la. Potser li hauràs de trencar a la mandíbula o coses així.
Déu-n'hi-do, Quina feina, també, la de tots aquells professionals que treballen en un tanatori i que s'ocupen doncs, d'aquestes hores, no? Després de la mort, i que aquest comiat també amb els familiars, els amics, les persones conegudes, es facin les millors condicions possibles, també, perquè no sempre deu ser fàcil, eh?
Doncs sí, doncs mira, en aquest sentit, ara després, també, doncs, en aquesta secció, escoltarem doncs, un parell de mites o per sortir de dubtes sobre algunes tradicions funeràries que tenim. Uh-huh. I per això doncs, hem parlat amb en Jaume Prats, que és coordinador del Departament de Serveis Funeraris i Tanatopràxia. Però abans, dues cosetes més de quan estem amb el tema per tancar aquest tema forense, és, per exemple, el de quant temps... Això ja no és un mite, sinó és una pregunta. Quant temps tarda un cadàver en convertir-se en esquelet?
Això sempre és aproximat, perquè hi ha variacions individuals molt grans, uns 5 anys. Les parts toves van desapareguent de manera ràpida i al cap d'uns quants mesos doncs, ja no queda res del que és pell, músculs... A vegades el cor aguanta bastant, la matriu també, el que ens permet el diagnòstic de sexe, etc. Als 2 anys ja queda molt poca cosa. A partir dels 2 anys ja solen quedar només els cartílags, tendons, com a parts toves... van desapareguent i als 5 anys ja no queda res de tot això. Als 5 anys ja queda només ossos, cabells, dents i ungles.
Això sí, doncs hi ha una creença que molta gent la diu sobre que els conservants en els menjars doncs, fan que la descomposició del nostre cos trigui més. Això jo no sé si és un mite o no, doncs veurem.
Mira, si un fa un tractament antibiòtic... abans de morir i, per tant, perd moltíssims bacteris, això sí que realment podria fer que la putrefacció cadavèrica es veiés retrasada que no abolida. Ara tinc els meus dubtes de que la mínima quantitat de conservant que hi pugui haver-hi en un aliment pugui acabar condicionant un fenomen tan espectacular, no? Com és la putrefacció que ha d'haver-hi avui.
Mm-hmm. Clar, perquè els bacteris van fent la seva feineta, vius i morts.
Doncs sí, doncs mira, Núria, doncs si vols ja tanquem aquesta part de la secció de mites i ara parlem d'altres curiositats, per això doncs anem a parlar de dubtes funeraris. Com començàvem abans, doncs hem parlat amb en Jaume Prats, que és coordinador del Departament de Serveis Funeraris i Tanatopràxia de PFB, i doncs li hem preguntat per què, per exemple, se'ls hi posa les mans juntes als difunts.
Això és una qüestió cultural, eh? Sempre s'havia fet ja des de temps molt antics. Es feia per senyal de que es donava una sensació de pau, de serenitat, de respecte, perquè la presentació de la sala de vetlla doncs, era molt més educada, molt millor. Avui en dia és un costum que es continua mantenint, tot i que hi ha vegades que per tal com estan les mans no es pot posar, perquè si les tenen inflades per un edema, perquè han tingut una via, o perquè han, saps, les poden tenir algun tipus de morat o cosa així, el fet que estigui inflat no faria que no es poguessin ensenyar les mans.
I d'on surt la tradició de portar flors als difunts, no? Que això es fa molt també per Tots Sants, sobretot.
Els ibers i els romans ja portaven flors en senyal de respecte cap al difunt. En algunes tradicions i en algunes cultures el que fa les flors el que feien era una miqueta l'acompanyament de que l'esperit pogués arribar al destí i de més. I és un costum que s'ha mantingut. Hi ha diferents parts d'Espanya, per exemple, que la cultura floral és molt més arraigada que aquí, perquè a Galícia, per exemple, tenen una quantitat de flors impressionant, o sigui, algú... Quantes més flors sembla que tingui, doncs que sembla que sigui més important, no? Aquí no és tant l'acostum de la importància del difunt, sinó que és una manera d'acompanyar el difunt. Moltes són de caràcter d'estimació cap a la família i de respecte cap a la família. I tant és així que tant com les flors com les corones, les posem sempre amb el difunt dins del taüt. I ara hem innovat inclús la manera que han fet una corona, de que són plantes que la gent després es pot emportar.
Doncs també, per tradició, sempre hem enterrat els morts, però la incineració, no? Per exemple, que ara està doncs, més arraigada avui dia, també té molta història, perquè, per exemple, els ibers incineraven els seus difunts, però això doncs, després va deixar-se de fer i ara doncs, ha tornat amb força des de fa anys. Per què ha passat això?
Jo, segons l'opinió més personal, és un tema de cultura i de canvi generacional. Des que l'Església va acceptar una mica que era el tema de la incineració, la gent ja no ho veu tan malament, sinó que el que fan és incineren i després enterren les cendres. Llavors nosaltres, per exemple, tenim el Jardí del Repòs aquí al tanatori, on hem fet uns columbaris nous a l'Església de Lloreda, tenim columbaris a la parròquia de Sant Josep, que vull dir que al final la incineració està pujant molt perquè hi ha un canvi generacional i hi ha un canvi de mentalitat, però encara es volen mantenir el fet de l'enterrament, no? Doncs es va combinant les dues coses.
Clar, però amb el tema de la incineració, què fem amb les cendres? Perquè les pel·lícules normalment es llancen allà on puguis, al mar, a una muntanya... Què fa això? Contaminen? Es poden llançar les cendres allà on vulguem?
Les cendres en si... no contaminen tant, el que sí que contaminaria seria l'urna, però per això s'han ideat urnes ecològiques. Hi ha urnes que són per aigua i urnes que són per terra, o sigui, si algú les vol plantar al jardí de casa seva o a la muntanya, perquè el senyor era molt de muntanya, i les urnes estan preparades perquè es desfagin, són biodegradables i no triguen gaire, en 4, 5, 6 hores la urna desapareix. Llavors, la bossa que conté les cendres també és biodegradable i llavors les cendres es fan i ja està.
Doncs déu-n'hi-do el que hem après en aquests minutets a l'entorn de la mort, molts mites que realment s'ha comprovat que eren mentida, que eren falsos, i d'altres notes que també ens serveixen a parlar i aclarir un tema que no hauria de ser tan tabú.
Totalment. Doncs sí, Núria.
Moltíssimes gràcies, Raül, i fins la propera, que vagi molt bé.
A tu, Núria. Adéu.
Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
Del Badalona Matí. Edició d'estiu.
Aquesta hora donem la benvinguda a la Rosa Sánchez. Què tal?
Hola, bon dia.
Perquè avui toca Petjades, que és aquesta secció que la Rosa doncs, ens prepara un cop al mes per descobrir allò relatiu als animalons que més ens agraden. De fet, a tu t'agraden tots.
A mi m'agraden tots.
Tot i que tens predilecció pels gossos.
Sí, l'animalet que més m'agrada és el gos.
I ja sabeu que la Rosa també acostuma sempre a fer-se acompanyar doncs, per algun especialista en la matèria, i avui no n'és una excepció.
Exacte. Avui ve l'Helena Álvarez. Ella és educadora canina, respectuosa, dic perquè entrarem
ara
en matèria.
Què vol dir això?
Exacte. I té una botiga especialitzada al carrer Pompeu Fabra 23 del barri Canyador. Val? I
Helena, bueno, ella... Hola. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Què? Comencem per què és una educadora canina i què vol dir ser respectuós, no?, en aquest àmbit.
Sí, aviam, l'educadora canina és aquella que assessora les famílies perquè tinguin una relació sana i equilibrada en la convivència amb el seu gos. D'acord? Quan parlem de respectuosa, és perquè és una corrent. Dintre de l'educació canina hi ha diverses corrents i ara està començant a sorgir la que, bueno, per mi hauria de ser de base, de sempre, que és la respectuosa. És a dir, jo el que li ensenyo a les famílies és que coneguin el seu gos, o sigui, què és un gos com a espècie, què és un gos com a raça i què és el seu gos com a individu. Quines necessitats té i quines característiques té i que aprenguin a educar-lo en base a aquestes característiques, respectant el gos com a espècie.
I creus que les tècniques que es fan normalment estan una mica desfasades?
Sí. En general, a dia d'avui encara es fa servir moltíssim per part de molts professionals les tècniques tradicionals, que es basen en inhibir el gos, teoria de la dominància. No? El gos ha de ser submís, tot el que no sigui fer el que tu vols és que t'està dominant. No? I les tècniques que fan servir són tapar el problema, inhibir a través del càstig.
Però caiem molt fàcilment en els extrems, vull dir, en el càstig, mer càstig, no? I en tot cas, doncs, resposta positiva, recompensa, o si no, càstig, o bé ens n'anem a l'altra banda, que és que el gos és un més de la família amb tot. Vol dir, a l'hora de dormir, a l'hora de menjar, a l'hora de... Saps què et vull dir?
Sí.
Aquestes famílies que tracten el gos com si fos un fill més a casa.
Bueno, clar, aquí jo el que sempre dic és que amb l'educació, sigui l'espècie que sigui, al final han d'haver-hi uns límits. Vale? Perquè la convivència sigui equilibrada, ha d'haver-hi uns límits. Però aquí la diferència està en com poses aquests límits. Vale? Sí que hi ha vegades que es radicalitza en el sentit de la dominància perquè el gos no pot fer res. Però després hi ha una altra... O sigui, el que la gent de vegades no entén, i és una mica l'atac que se'ns fa als respectuosos, és que no, és que se li ha de deixar fer tot. No, no se li ha de deixar fer tot. S'han de posar uns límits coherents per conviure. Vale? Però al final els límits els marca la casa. I si a la casa li agrada que el gos posi al sofà, no està malament. O sigui, i si a la casa no li agrada que el gos posi al sofà, tampoc està malament. Aquí el que està malament és com li ensenyem al gos a no posar al sofà. No, perquè tu pots ensenyar-li marcant un límit d'aquest espai és meu, aquest espai és teu, o pots fer-li mal cada cop que puja al sofà per fer-lo baixar. Aquí el que acaba passant és que sovint és un gos que acaba convivint amb una persona a la que li té por. Vale? I moltes vegades el que estan és tremendament inhibits perquè tenen por a la persona amb la que conviuen. I per mi no hi ha res més trist que passar-te tota una vida tenint por i que a sobre les persones no siguin conscients d'això, o no totes.
Perquè aleshores, on estaria el límit, que ara és molt, que ho diuen molt, humanitzar el gos? Que un gos pugi al sofà o un gos que estigui fent un mes? És que, clar, jo, per exemple, tinc gos i per mi no és que sigui... És que és un que conviu a casa igual. Jo ja sé el que ell té que sortir, tenen que sortir a fora, fer les seves necessitats, tenen... coses diferents a nosaltres, però clar, on podria estar el límit d'humanitzar-lo? Perquè
per mi,
ara la gent...
Sí, el límit d'humanitzar el gos està una mica en l'atribució que tu fas d'aquell comportament que està tenint. Vale? Els gossos de vegades són més senzills de lo que nosaltres pensem. Llavors, quan tu arribes a casa i el gos ha fet alguna cosa, o quan el gos puja al sofà L'humanitzes quan tu penses que aquell gos està fent això per una raó que és humana, com s'està vengando.
Vale.
Això és humà. O sigui, els gossos no s'estan vengando de nada. Simplement, potser no els es posen tristos quan marxes de casa, perquè són animals molt socials. De fet, així acaben amb l'humà, relacionant-se tant amb l'humà, perquè són tremendament socials. Llavors, que quan tu arribes a casa i el gos ha fet alguna cosa, que tu atribueixis una intencionalitat que fa referència a unes capacitats cognitives humanes, aquí és on s'està traspassant aquest límit.
De fet, és veritat que abans l'Helena deia hi ha gent que no n'és conscient de que fa ús d'aquestes normes intimidatòries que al final acaben generant aquesta convivència basada en la por, no?, del gos respecte al seu amo. Quines són aquestes eines, moltes vegades, d'intimidació, podríem dir-ne fins i tot en alguns casos més extrems, de maltracte, i que la gent no n'és conscient?
La posició corporal, per exemple. Quan tu li dius que no a un gos, moltes vegades quan ensenyes a un gos ja la teva posició corporal és incorporar-te cap a ell, posar-te a sobre seu. Per nosaltres això no té molta importància, però si tu et poses realment en els ulls del gos, ets un gegant que se li està posant a sobre. Això és intimidar un gos. Donar-li ordres i canviar el teu to de veu com si estiguessis extremadament enfadat. I el gos pensa, què he fet? No, vull dir, ja passem a nivells una mica més importants al fer tirons perquè el gos no es tiri de la corretja. Això és habitual, això ho veiem el dia a dia. El gos t'ha d'anar al costat. No, tu vols que el gos et vagi al costat. I fas servir una corretja amb un collaret per, pum, tirar d'ell perquè es freni. I ja si a més aquest collaret és d'estrangulament o és de les càrregues, aquí ja passem uns límits que molta gent els passa sense ser conscient del mal que li està fent realment al gos. O simplement posar-li un arnès que es diuen halting, que el que fa és que no es tiri el gos.
Sí.
Vale, però li estàs fent mal perquè no es tiri.
Clar, és que...
Si no estàs permetent que el gos es mogui bé. Llavors, per mi, totes aquestes petites coses del dia a dia, renyar-lo per algú que és normal en el gos. O sigui, que un gos vagi a olorar un pipi, no és que sigui un marrano.
És normal.
És que els gossos es relacionen a través de les feromones i coneixen el món també a través de les feromones, no? I dins de... Uf, em podria estendre moltíssim amb això.
Una de les coses que comentes tu és que treballes en la causa, no en el símptoma. Això em va fer molta gràcia perquè et vaig dir amb la causa. Clar, a vegades tenen uns símptomes, però realment s'ha d'anar a la causa del problema.
Exacte.
Tu el que treballes és això.
Exacte. Jo treballo sobre l'arrel del problema. És a dir, quan una persona m'arriba, normalment el que em diu és el meu gos grunyeix, o el meu gos ataca, o el meu gos tira molt de la corretja. Això és un símptoma. Això és el que tu estàs veient. Però darrere d'això hi ha una causa. I moltes vegades el que es treballa, o fins ara es treballava molt, és en parar aquest símptoma. És a dir, el gos borda, doncs, la sentem fins que calli. I quan l'ha sentat, encara que sigui amb un tiron, jo li dono un premi, a canvi. Bueno, no anem. Però la realitat és que aquest gos el que va fent és carregant-se. Perquè aquí hi ha una arrel de base del problema, que moltes vegades és la por.
La por
està darrere de la gran majoria de reactivitat. ¿Vale? Però tu no estàs tractant aquesta causa. Llavors poden passar dues coses. Que l'inhibeixis tantíssim, que com dic jo, el trenquis, que això es diu indefensió aprendida, no sé si coneixeu el terme, és de Martin Seligman, és de psicologia, i el que fas és, li fas entendre al gos que faci el que faci, no sortirà d'allà, i no podrà fer res, i no podrà defensar-se. Llavors es trenquen, no fan res, i tenen una vida de no fer res, que això hi ha molts casos, però després hi ha l'altre cas, que és que el gos acaba explotant.
No?
Sí.
Sí, podríem dir que els gossos...
Generes el problema, potser no n'hi ha. Un gos que acabi tenint una reacció que podria ser agressiva, violenta,
correcte,
com a resposta a un maltracte una mica perpetuat, no?
Exacte, correcte. Aquí moltes vegades el que es fa amb l'educació, amb l'obediència, és inhibir tant el gos que t'acaba explotant a la cara.
Però tu ets educadora. Com
sí.
Si, per exemple, durant un temps s'ha dut a terme aquesta pràctica, no? Perquè al final l'ésser humà ens ho paguem dues vegades. No sé si els gossos, però nosaltres sí, la mateixa pedra, no? Si al final doncs acabem repetint uns patrons que ens expliques, no? No són els més adequats. Com podem reeducar? Imagino que a consulta et venen famílies que potser se n'adonen, no?, d'aquest canvi de xip, de què no estic fent bé?
Tinc dos perfils. Un és els cadells, que de base ja busquen un perfil com jo, i després tinc l'altre vessant, que són persones que ja han provat un o dos ensinistradors tradicionals i no els ha funcionat. I llavors arriben a mi. I el que fem és tornar a començar respectant el gos. Tornar a començar afiançant la relació. O sigui, anem a començar per la base. La base és, primer, que el teu gos confia en tu. Segon, que tu sàpigues com es comunica un gos, perquè moltes vegades, fins que no mostren senyals molt intenses, a les que no hauríem d'arribar mai, com pot ser el grunyir, el marcar... O sigui, realment, tu te n'adones que hi ha un gran problema quan arriben aquí. Però és que hi ha tot un patró de comunicació abans que no coneixem. I la base és conèixer la comunicació, afiançar la relació i llavors ajudar-lo a gestionar tots aquests problemes que ell té de base. És a dir, té una por, vale, anem a treballar aquesta por. A què li té por? Anem exposant el gos poquet a poquet amb els seus ritmes, respectant els seus ritmes i els seus temps.
Uh-huh. I aleshores, que a vegades fem molt... Diu, com sabem com saben els gossos el que nosaltres volem fer? Abans d'agafar una corretxa, agafa'ns a la bossa... ells estan a la porta. Ells, abans de que nosaltres fem una acció, ells, com aquell que diu, ja estan allà ben posats, que vinga, que anem.
Sí, bueno, perquè ells ens observen contínuament. Llavors, així com a nosaltres ens costa moltíssim, també vivim en una societat que anem molt ràpid, tot va molt ràpid. Sí. Vale, llavors, ells estan... Som el seu món, al final. Llavors estan contínuament observant-nos i coneixen molt bé la nostra comunicació. Sí, només amb que nosaltres entenguem la seva, sí, és que la comunicació fluiria molt bé, perquè ells són superreceptius, als humans. Llavors, els humans són molt rutinaris. Ells saben el patró. I saben quan tu t'estàs preparant per sortir de casa amb ell o sense. I segurament ho saben molt abans que agafis la corretja. Depèn de la roba que et poses, depèn de si vas, potser et poses colònia o no. Potser, o sigui, però ells ens coneixen perfectament, quasi millor que nosaltres. I inclús oloren les nostres emocions. Per això hi ha gossos que es dediquen a de detecció. Doncs t'ho imagina't, o sigui, a tu que et té casa, oloren tot, tot. O sigui, tu ets el seu referent, tu ets... Si tu estàs nerviós, segurament el gos ho estarà.
Doncs molt interessant totes aquestes reflexions que podeu també ampliar de la mà de l'Helena Álvarez, que està al número 23 del carrer Pompeu Fabra, al barri de Canyadó. Allà és on trobareu aquesta botiga especialitzada on l'Helena exerceix com a educadora canina. Ha estat un gust tenir-te, aprendre amb tu, Helena, i com sempre amb la Rosa, que a més doncs, ha arribat el moment de la seva curiositat de la secció de petjades, perquè sempre acomiadem aquest espai coneixent també o ampliant els nostres coneixements pel que fa als animalons.
Doncs sí. Mira, sempre parlem de que hi ha gent que té al·lèrgies, els gossos, el pèl del gos, no? Aleshores, us vinc a parlar del labradode. No sé si ho pronuncio bé, perquè el nom també se les porta. És una raça canina que van barrejar un canitxer gegant amb un labrador. Val? Aleshores, per què ho han fet, això? Va començar a Austràlia. Van fer unes proves als anys 90... perquè hi havia una persona, bueno, pues que necessitava un gos pigall i les al·lèrgies del marit no podien. I han anat treballant i han arribat a fer el gos labrador pel...
Que és un gos guia.
O sigui, ara, per exemple, a la gent que necessita un pigall i no poden tindre aquests gossos per l'al·lèrgia, han creat des d'un canitxer gegant amb un labrador i han creat aquesta raça, que és una raça que perquè el pèl del canitxer, hi ha segons quins gossos que es pot tindre més al·lèrgia o no, i el pèl del canitxer és un gos...
És dels que menys
al·lèrgia. Que menys al·lèrgies. I han creat aquesta raça, els ajudants van crear a Austràlia, i ara hi ha gent que s'hi dedica a buscar les races i tal, que, i ara quan tu vas a... Pues a la 11, com vam anar l'altre dia...
Exacte, és una altra alternativa.
Exacte.
Per persones que tenen al·lèrgia
al pèl. Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, Rosa, per la curiositat.
Gràcies.
El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
Edició d'estiu. What?
I gotta tell you.
knows what to think. She says that he still acts like he's being discovered. Johnny's always running.
Són les 11.
And I don't wanna tell the truth, 'cause nothing's gonna change. It's too late, I'm afraid. And I already fell for you. Our picture's on the shelf, but I'm not happy there. Oh, failing, why don't you see that I'm in love with someone else? Oh, failing, why don't you see that I'm in love with someone else?
Setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
Doncs som-hi, a partir d'ara mateix comencem Estrenes, donant-vos la benvinguda una setmana més per tal de junts compartir aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix i que el que farem, com sempre, és escoltar aquelles novetats interessants en el món de la música d'aquesta setmana. Les comencem a l'altra banda de l'Atlàntic, les comencem a Estats Units amb Childish Gambino. Ell és un actor, cantant, guionista, director de televisió i comediant nord-americà, però en aquesta cançó que escoltarem no ve sol, sinó que ve ben acompanyat. És una cançó cantada a tres bandes. També ens hi acompanya la Georgia Smith, que és una cantant i compositora anglesa, i també la cantant, compositora i productora nord-americana Amarai. Junts per aquesta cançó que es diu In the Night, sí que obre aquestes estrenes d'aquesta setmana. Benvinguts.
I'm just a country boy from Georgia. Your body's made for California. My love, your man does nothing but adore you. Fortune.
torture for you. Just 'cause you're sweet don't make you loyal.
In the Night, aquesta és la cançó compartida a tres bandes. La primera per Childish Gambino, per Georgia Smith i també per Amarai. Junts, així ens han interpretat aquesta cançó que ha obert avui aquest estrenes. Aterrem a Catalunya per escoltar aquesta nova joia de l'escena urbana mataronina. Ell es diu Martigo i aquesta és la cançó que forma part del seu EP anomenat Cala Paradís, i que escoltarem ara mateix Vini Beca.
Bon dia, bebé. No sé què ha passat, però la cama està del revés. No vol un cafè, la nena vol un matiner. Lo que demani jo li donaré. Sap que s'ho mereix. Bon dia, bebé. No sé què ha passat, però la cama està del revés. No vol un cafè, la nena vol un matiner. Lo que demani jo li donaré. Sap que s'ho mereix. Treu la mà per la finestra i fa la ona. Colores a la diadema, està tan mona. La mama jo li dic que tu ets la bona. Una diabla quan s'entona i li mossego la cara, m'aranya l'esquena. Quan fia vini beca amb l'emposta de sol, un dia de clatxa i es posa morena. Una mala fa mi lo que vol. Què serà de tu, què serà de mi? Només sé que això ja és infinit. A tu cap a sobre del meu pit, sento coses que no hi ha sentit. Què serà de tu, què serà de mi? ilusiono como un empate. Pasiga ya sota dal malet. Quan tu vulgues le donem repè. Bon dia, bebè. No sé què ha passat, però la cama està del revés. No vol un cafè, la nena vol un matiner. No queda mal. Que serà de tu, que serà de mi. M'il·lusiono com un nen petit. Passiga ja sota del malet. Quan tu vulguis li donem repet. Ja, bebé, no sé què ha passat, però la cama està del revés. No vol un cafè, la nena vol un matiner. El que demani jo li donaré. Sap que s'ho mereix.
Des de Mataró, així ens arriba Martigo. Aquesta és la seva cançó Vini Beca, des del seu EP, anomenat Cada Paradís, una altra de les novetats de la setmana. És el torn per Joe Jonas, i és que ara mateix tornem de nou cap a Nord-Amèrica per escoltar aquest cantant que és un dels components de la banda dels Jonas Brothers. Joe, precisament, és el vocalista de la banda. Ara, en solitari, ens porta aquesta... Work it out.
Come on, Joe, you got so much more to be grateful for. So clean your seconds, you're making the room uncomfortable. Okay, I get her, and now you're feeling so miserable. Sometimes I wish I had the powers to be invisible. Even baddies get saddies, and that's the hardest truth.
La cançó és Work It Out, és la més nova de Joe Jonas, la veu dels Jonas Brothers en solitari amb aquesta cançó que ens ha acompanyat en aquests minuts primers d'estrenes. Tornem a Catalunya. Ell es diu Titu Martí, és músic i cantautor català nascut a Menorca. Ens porta música sincera i ben propera amb el seu nou disc anomenat D'aquí i d'allà. La cançó que escoltarem quan vingui a buscar-te.
He viatjat per l'univers i he conegut mons paral·lels i sé que vosaltres no sou culpables d'aquest món tan mancat d'esperança. He sobrevolat el cel, he pentinat tants gratacels i he buscat amics fidels ballant amb els estels lluny de tanta ignorància. Les senyores avorrides de tanta rutina avui han sortit al carrer. I les noies joves s'han posat boniques per atraure l'atenció del viatger. I quan jo vingui a buscar-te, no sabràs per què voldràs acompanyar-me. Enviaré pel color del teu tu. I quan jo vingui a buscar-te, voldrà dir que hauràs après a estimar els altres, però primer t'hauràs d'estimar tu. I no ho sabràs. I no ho sabràs. Cercant entre la multitud lleons i algun mamut. A un cop d'ull tan diferents, però quan parlen de diners, qui és un i qui és l'altre? Els homes seriosos s'han posat corbata i passegen amb uns aires prepotents. I els seus fills gelosos d'aquell noi que amb la guitarra enamorat les seves pretendents. I quan jo vingui a buscar-te, no sabràs per què voldràs acompanyar-me. Em guiaré pel color dels teus ulls. I quan jo vingui a buscar-te, voldrà dir que hauràs après a estimar els altres, però primer t'hauràs d'estimar. Passant la teva pell, penetrant els teus secrets, explorant en el teu cor els límits de l'amor, i trobarem una ansa. Em guiaré pel color dels teus ulls. I quan jo vingui a buscar-te, voldrà dir que hauràs après a estimar els altres, però primer t'hauràs d'estimar tu. I no ho sabràs. I no ho sabràs. Thank you.
Es diu Tito Martí, des del seu últim disc, d'aquí i d'allà, l'hem escoltat amb aquest Quan vingui a buscar-te, una altra de les novetats de la setmana d'aquest músic i cantautor català nascut a Menorca. Seguim endavant, ell es diu Lost Frequencies, és un DJ i productor belga, i amb la col·laboració de Tom Odell, cantautor anglès, ens presenten junts aquest Black Friday.
Wanna go hard, wanna have fun. I wanna be happy, good, and show me how it's done. You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on it. Wanna go hard, wanna have fun. I wanna be happy, good, and show me how it's done. You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on it. Like the wind, every time you touch me, I feel adrenaline. Wanna go hard, wanna have fun, wanna be happy, good, and show me how it's done. You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on it.
Així sona Lost Frequencies, la seva nova cançó que es diu Black Friday, amb la col·laboració de Tom Odell, que també l'acompanya en aquesta nova producció del DJ i productor Lost Frequencies. Seguim endavant a través d'estrenes, amb més música, més històries noves. Ara mateix anem fins a Lleida per escoltar a Alouette. La seva cançó es diu Nàufrags.
Apareixia a l'horitzó. Roba estesa i llavis salats. Parlàvem sobre l'eternitat, tan intangible i fugaç com l'ocel clar. Les ales se sentirà la veu dels naufrags silenciats, dels naufrags oblidats. Cançons perdudes a un disc ratllat, fotos antigues dins d'un calaix i provoca recordar que el temps passava i cessant i com cada estiu arribàvem tard ben plens de somnis i allunyats del món real. Plora el cel i jo en sóc conscient de que m'abraça la nostàlgia del pas del temps. I quan la tinta se m'acabe i el destí em doni unes cartes que no sé jugar, qui serà el meu far? I quan la nit no m'acompanya i respira amb tallet les ales, se sentirà la veu dels nàufrags silenciats, dels nàufrags oblidats, dels nàufrags oblidats. I quan la nit no m'acompanya i respira amb tallet les ales, se sentirà la veu dels nàufrags silenciats, dels nàufrags oblidats.
Nàufrags, aquesta és la cançó de Aulet. Així ens arriba amb aquesta cançó, aquesta peça que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem seguint. Ara mateix anem fins a Gran Bretanya per escoltar els anglesos Glass Animals. La seva nova cançó es diu Show Pony.
Begin at the beginning, you met in New York City, was sitting like a prince on the stairs of his old building, and he kissed you, you were finished, 2 months in a minute, married at a desk in a sundress with a witness, had a honeymoon in Texas, went to Little Venice, told him with your eyes, now you're crying in the clinic, and we pile into the Plymouth, haircuts in the kitchen, he always fell asleep just before the movie finished, but you don't, baby, you're alone, echoes in your head, pressed onto the floor. No, when's it gonna end? Maybe when you're dead. Maybe you're a fool, but he loved you when he loved you in a t-shirt. All the memories inside your car. Now you're coming back to show us that girl. So roll those credits, cause the sequel's gonna hurt. On the coat, waiting by the door, you live in his clothes, you would make a joke, but you had none of your own, all that shit I learned from you, kindness good like milk and juice, so blindsided by the truth, in some way I was sure you knew, but you don't, baby you're alone, echoes in your head, pressed into the floor. You when he loved you in a t-shirt. All the memories inside your curves. Now you're coming back to show us that girl. So roll those credits, cause the sequel's gonna hurt. Left you and me, there was nothing left to you.
but he squeezed all those times he did what he pleased. Boy, those scars must really run deep, and all that hurt comes out in one stream, and it pierces like the paper receipt that you got that time you went for food. That first night that he saw you,
estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.
A dos minuts de començar, sé que ja no hi ha volta enrere. Tanco ells ulls per poder estar assegurint aquesta espera. Dins meu ressona fora el tic-tac, a fora sento el món com frena. Ho donaria tot per tornar aquí, a dos minuts de la tempesta. I entre la gent pot respirar-hi l'emoció, el punt exacte entre la calma i la tensió. Temporal. No sé molt bé què és el que sento de la columna vertebral. M'ha bloquejat tot el que penso. Dins meu ressona encara el tic-tac. Per fora el món em crida fes-ho. Ho donaria tot per viure aquí, a dos minuts del moment zero. I entre la gent sento com puja emoció.
A dos minuts de començar, aquesta és la nova creació musical d'Ernest Prana, aquest músic i cantant nascut a Sabadell, però que té arrels i precisament viu a l'Empordà. Seguim endavant a través d'Estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, en aquesta nova edició del programa, i ara mateix amb Jessica Bayo. Ella arriba de Califòrnia, és cantant nord-americana, i la seva nova peça musical, que ara escoltarem, es diu Bite the Bullet.
I won't bite the bullet, trigger wasn't locked. You say sorry while you pull it, then take another shot, cause you keep coming home, don't smell like your cologne. Telling pretty little lies, trying to hide your phone. Pretend like I don't know, but I can see it in your eyes. I can't take a loss, but...
Aquesta és la nova història musical que ens presenta aquesta cantant i compositora nord-americana amb el nom de Jessica Bio, Bite the Bullet, cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'avui. Tornem a Catalunya per escoltar a Laura Garriga. Ella és cantautora, precisament de La Garriga, que ens presenta un EP amb 5 cançons sota el nom de Vida que guanyo. Precisament escoltarem aquesta cançó, la que dona nom a aquest EP de Laura Garriga, Vida que guanyo. Vida que guanyo, aquesta és la cançó que dona nom al EP primer de Laura Garriga. Així ens ha acompanyat aquesta cantant i compositora de La Garriga. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir i a escoltar la nova proposta de la cantant canadenca Devon Cole. Es diu Good Guy.
Dog eyes. You don't feel one way or another. Where we go to breakfast or to supper? You only ever wanna watch all the movies I like. You don't wanna ruffle any feathers. Maybe if you did, I'd like you better. I try some mental arithmetic to convince myself I'm into this. He's so handsome and compassionate. I should be smitten, but to my friends, all they say is he's nice. They give me a look, I got the message. You don't really leave a big impression. Is it too much to ask for a little bit of spice? Baby, on paper, he's a winner, but I'm kinda sick of the vanilla. Oh, I try some mental arithmetic to convince myself I'm into this. Maybe dinner set with candlelit. I should be sitting.
Good Guy, aquesta és la nova creació musical de Devon Cole, aquesta cantant canadenca que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Es diu Xènia, ella és del Ripollès i ens presenta aquesta, Les petites coses.
Aquesta gran onada que va esclafar-me. M'he adonat que el que em fa viure no costa tant, són les petites coses, les que m'importen. Oi, 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 que avui tinc ganes de ballar. Banyar-nos a la platja sense jutjar-me. Un bon assaig, anar a sopar amics de veritat i riure fins les tantes que ja tocava. Oi, 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 que avui tinc ganes de ballar, ia, ia, i no tinc ganes de pensar, ia, ia.
l'àvia riem. Ja no m'importa més. Renuncio a l'esperança de saber què hi ha després. Que som tan diferents, però tots fem el mateix. I compartim la meta, així que va, posem-s'hi bé. Que avui tinc ganes de ballar, ia, ia, i no tinc ganes de pensar, ia, ia, que aquesta vida no frena. Deixa'm que no et puguis controlar. Que avui tinc ganes de ballar, ia, ia, i no tinc ganes de pensar, ia, ia, que aquesta vida no espera. No permetis que et passi tot de llarg.
Les petites coses, aquesta és la cançó de Xènia, que arriba des del Ripollès i així també ens ha acompanyat en aquest estrenes. Seguim endavant. Es diuen Blucher. És un trio de noies que arriben des d'Austràlia i aquesta que escoltarem ara mateix, la seva nova cançó que aquesta setmana han donat a conèixer, Overglow.
Like you're the spike.
És el so de les tres components de Blucher, aquestes noies que ens arriben des d'Austràlia i que també ens han volgut acompanyar en aquestes estrenes ja pràcticament a la seva part final. Es diu El Bali, és una de les cançons incloses en el seu EP de 5 cançons anomenat Puja la calor. Històries d'estiu i aquesta que es diu Esperanta al port.
Thank you.
juro que vaig bé. Però si la lletra està dedicada encara em pica el cor. Des que sé que tu ara estàs enamorada, crec que estic a dol. Estic content que tu curessis les ferides deixant el seu temps. Però jo crec que no. I ja no cura igual, no sé què fer. Tornar-te a veure o deixar-te fer. Borrar les fotos que em vaig guardar o desarxivar-te i obrir el dia. Dir-te les coses que em vaig quedar o escriure versos en un paper. Si fer-me el tonto, veure't passar o preguntar-te que què farem quan baixi el sol, l'estiu s'acabi i tornem al lloc. Quan tu t'escapis a veure el món i jo segueixi esperant el por. I què farem quan sigui tard, quan passi el temps, quan siguem grans, la vida passi i siguem records. I jo segueixi esperant-te, ja et juro que vaig bé. Però si la lletra és dedicada encara em pica el cor. Des que sé que tu ara estàs enamorada, crec que estic de dol. Estic content que tu curessis les ferides deixant el seu temps. Però jo crec que no, i ja no cura igual. Diré que estic bé, però una llàgrima cau i em delata. Visito el lloc que sempre anàvem, però tu ja no hi ets. M'han dit que et van veure feliç en els braços d'un altre. I fa mal, però està bé. Encara hi ha un missatge a tu per contestar. No saber què dir-te, estic buscant valor. La meva gent em diu que he de deixar-ho estar. Però no he trobat mai res com tu i jo. Una ser valent si vol parlar d'amor. Però per nosaltres se'ns ha fet molt tard. Potser en una altra vida ja tindré més sort. I puc tornar a preguntar-te que què farem quan baixi el sol. L'estiu s'acabi i tornem al lloc. Quan tu t'escapis de veure el món. I jo segueixi esperant el port. I què farem quan sigui tard, quan passi el temps, quan siguem grans, la vida passi i siguem records. I jo segueixi esperant-te, et juro que vaig bé. Però si la lletra és dedicada encara em pica el cor. Des que sé que tu ara estàs enamorada, crec que estic de dol. Estic content que tu curessis les ferides deixant el seu temps. Però jo crec que no, i ja no cura igual. I ja no cura igual.
El seu nom és el Bali, aquesta és la cançó Esperanta al Port, que forma part del seu EP Puja la calor. I acabem avui amb el DJ holandès Martin Garrix i la col·laboració en les veus de la banda de rock nord-americana Carolina Lyer. Junts s'uneixen per oferir-nos aquest gran somriure que posarà el punt i final a aquestes estrenes. Smile. Així acabem. Rebeu una salutació de Joan Soler. Us espero la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu. Que vagi bé. Adéu-siau i saluts.
Met you on a trip to Joshua Tree. You got in my mind like a beautiful dream. Lucid in the sky, are you coming with me? Are you coming with me? Bright stars, yeah, they're waving at us. You said we could be diamonds and dust. Lucid in the sky, are you coming with me? Are you coming with me? Let's go.
Són les 12.
Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.